però això durant la publicitat.
Ah, d'acord, d'acord.
El tema dels mòbils, els teatres, perquè clar...
Ho vaig dir ahir, inhibidors. De veritat, inhibidors. No hi ha altra solució. I si es poguessin inhibir la tos, també s'hauria de fer un inhibidor
doncs,
de tos.
Doncs mira, mira el que diu ell, mira el que diu.
Jo deixava, no, jo deixava que el primer, si en sonava un, deixava que passés. Quan ja en sonaven dos, quan ja era el segon, feia una pausa, un silenci, per fer notori en el públic que ho havíem sentit i que paràvem la funció i tornàvem a reprendre. I quan... Jo tenia el meu mètode. I quan en sonaven el tercer, no, directament...
Com ho deia?
Mirava el públic, i em quedava parat mirant el públic, i es produïa un silenci, i continuava la funció. Si en sonava un altre, i és el que m'havia passat moltes vegades, llavors... Parava la funció i m'adelantava i parlava directament al públic. I recordo que els deia una cosa molt senzilla, els feia conscients d'una cosa, els deia, mirin vostès, fins ara portem mitja hora, una hora de funció, vostès i jo, vostès i nosaltres, els actors de dalt de l'escenari, conjuntment hem estat creant un castell d'emocions, un món d'emocions preciós, i ara, amb aquest soroll del mòbil, tot aquest castell que hem anat creant, ens ha derrumbat i hem perdut tot el que havíem guanyat des del moment de començar.
Té raó.
Té tota la raó. Sí, té raó. La Lucas em recorda que ja ho va dir el versió, això, però té raó, eh?
Ja en vam parlar, sí.
Que exagerau.
¿Cómo que exagerado?
Hombre, pues, yo puedo seguir perfectamente, puedo estar viendo una película, una obra de teatro, mirando un móvil y jugando con la Play.
Y cuando dice eso el pavo ese, le tendría que contestar el público. Si no estuviera metiendo el rollo que está metiendo, no me habría mirado el teléfono móvil y te habría estado mirando
está,
a ti.
Que va, venga. Por ahí, si es una móvil, por algo será.
15-2.
Por algo será.
15-2.
Que te pire. Dame un beso.
Vaya...
I abans,
no. Tarda,
i abans del TN Vespre, em vaig veure la cuinera Maria Nicolau.
Ah, molt bé.
Ah, sí, sí, han estrenat la nova temporada, sí. Després de les èpoques de Nadal que ha estat fora, i vam parlar una mica de lo que ha sobrat del Nadal. Perquè, clar, dius, sí, què fas amb tot el menjar?
Doncs canelons. Què has de fer? Canelons.
Va dir que l'important era fer croquetes.
També.
Ah, també. Sobres, tot això també. Ho passarà al minipímer i croquetes. I...
Home, senyora Charo, què tal?
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí. Feliz año.
Feliz año nuevo, guapa.
Le veo que los años lo sientan
fenomenal.
Oiga, ¿qué dice usted de croquetas ni de qué de croquetas?
Doncs perquè tot el que sobra...
¿Desde cuándo los catalanes saben hacer croquetas?
Home, des de tota la vida.
¿Ah, sí?
Home, i tant.
¿Sabes usted de hacer la escudella i la pilota de bola i dejarnos las croquetas?
Però les sobres del menjar de Nadal es fa croquetes?
S'hacen canelones.
Amb les sobres de carn, siguin de Nadal o no siguin de Nadal, és un clàssic de croquetes.
Sí. I els caps de gamba, un cop xuclats, creus que es podria fer alguna cosa amb ells?
Algun brou?
Xuclat, ja de les persones.
Ja està xuclat?
Sí.
Com un brou xuclat? T'ho has plantejat per un moment?
Ho neteges una mica. No ho he fet mai.
Com vols netejar el cap de la gamba xuclada?
Ho tritures? Perdona, no estàs malament encaminada.
Quina marranada.
No ho he fet mai. És veritat que el que dona gust és... el que hi ha dintre del cap de la gamba.
Sí, clar. Sí.
És el que dona gust.
Amb els bigotis i els ulls, també.
Perdona, escolteu la Maria Nicolau, que ella té la solució dels caps de gamba xuclats ja, de tota la gent de la taula.
Jo, vols que et digui la veritat? A casa?
Sí.
No només xarrupem els caps de gamba?
Sí.
Sinó que han acabat, com que som família, i és allà al mig de casa i és Nadal, xarrupem, fiquem tots en una perola, en una plàtera, les closques i els caps xarrupats a les gambes, i ara que no ens sent ningú ni ens veu ningú, és
a dir,
li passem una aigüeta, després jo hi foto un litre d'aigua, ho faig bullir, ho mata tot, i amb aquell caldo de gambes faig una rosseta el dia següent.
Sí. Va, Charo, que fa angúnia. Va, Charo, que fa angúnia.
No, no, pues hi ha solució, eh? Kaila, tenia raó.
Veus?
Va, Charo, va, cuida. Va, prou, Charo. Va, que la gent acaba de dinar aquesta hora.
Favor. Ara us ho demano de veritat.
Per favor, eh?
Aquest no és molt desagradable.
Jo tampoc m'ho imaginava, això. Rocco, moltíssimes gràcies. És que estava ja començant el següent tema, abans que obris la boca.
Teniu la novetat del jurat d'Eufòria.
És tardíssim.
Perquè hi ha una baixa de...
Tardíssim, perquè abans, senyor Marcelí, l'equip d'investigació del programa ha buscat una musaranya.
Sí. Real.
Crec que tenim dos documents, a Lucas, corregeix-me. Primer el senyor Marcelí. Recordem què ha fet vostè. Com xupar una cullereta.
Això s'ha inventat.
Aquest és el senyor Marcelí. I ara anem a la musaranya real que ha trobat l'equip de programa.
Atenció.
La musaranya silla.
Home, doncs sí.
Ah.
Sí, sí.
Bravo, eh?
Clavat. Sí, sí.
Sí, senyor.
Se bravo. Bravo.
Home, ah. Quan és que sí, és que sí.
Bravo. Marcelí.
És la principal. Se diu ell, eh? És la principal, eh?
Sí, sí.
Marcelí.
No, s'ha de dir, ho ha fet molt bé.
A veure,
jo pensava que s'ho havia inventat, estava convençuda,
no,
eh?
No, és que sou torts i un ganxo.
Sí, perquè com que no té, no té tendència a inventar-se res...
Mai.
És que la serp, perdoni...
No m'he inventat mai res.
D'aquests tres animals que vostè fa, que la serp és el clàssic de tota la vida, sí, és el que pitjor fa, ara li dic així, tal qual. Aquest prou bé, i el colom també molt bé.
El colom també?
El colom hi havia molt eco, que ha d'ajuda, eh?
No, però els ha fet millor, vull dir, la serp necessita millorar.
I si pot no haver de dir serpiente abans...
No, perquè he d'agafar el to del xiu-xiuets.
I d'on surt aquesta afició? A...
És una afició, mare
de Déu, antiga, de tota la vida. D'home de camp.
Tu saps la quantitat de sopars i dinars que he amenitzat?
Ah, sí?
I la quantitat de gambes que ha xuclat, no?
El plat fort del sopar era el seu.
I tant.
I que la gent contenta, no?
I tant.
Encantats.
Vols sentir-ho?
No.
RAC 1. Qui ja coneix Plus Fresc Supermercat sap que som especialistes en frescos, que afavorim els productors locals, que ens agrada el tracte personalitzat i que tenim ofertes molt bones per ajudar-te a estalviar. I si no ens coneixes, és hora que vinguis a Plus Fresc i gaudeixis fent la teva compra.
La carn gustosa i sana 100% criada a Lleida. El peix més fresc de la Llotja. La fruita i verdura d'aquí. Tenim 7 establiments a Barcelona.
Plus Fresc, el súper que t'estima.
Conductor i conductora, aquest missatge t'interessa i molt. Aparca els pàrquings Saba i Saba Barcelona Bamsa amb un 50% de descompte durant 3 mesos activant Saba Ticketless a l'app o a saba.es. Sí, sí, a meitat de preu. I també més còmodament. Paga menys i oblida't dels tiquets i els caixers de sempre. Promoció vàlida fins al 28 de febrer. El 2023, connecta't a la música al Palau de la Música Catalana.
Dimecres, 11 de gener, la pianista Mitsuko Uchida i Mahler Chamber Orchestra interpreten els concerts 5 i 25 de Mozart.
Regala Palau. Regala't experiències irrepetibles.
Entrades a palaumusica.cat.
Purs, eterns, transparents. Els diamants són la pedra més preciosa. I a Criso els valorem més que ningú. Per això, si estàs pensant en vendre els teus diamants, visita Criso. Comprem diamants de qualsevol mida, forma, sols o amb joia. Criso, a carrer València 256. El millor amic del diamant és Criso.
Tot el que passa a RAC1 dins i fora de la ràdio ho trobaràs a RAC1.cat. Versió RAC1 amb Marc Serra.
Passen 4 minuts de la... Passen 8 minuts de les 4 de la tarda. Avui sí? Vols fer-lo ara?
Sí, home, no.
Què? No, però si t'has acostumat a quedar-te més estona...
Vols que el faci amb l'Alberto?
A veure, deixa-li contestar amb ell.
Però no li allarguis la jornada laboral, pobre, que ja està aquí una hora esperant per resoldre l'anima.
Jo tinc el que es diuen assumptes, eh? Jo crec que és el so de la... Mira, practicar el so de la musaranya.
Has quedat amb les teves amigues avui?
No, 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 avui no.
No fa temps que no les veus, eh?
Mira, ja vindrem un dia de públic.
Oh, i tant, m'encantaria. Molt amables, eh? I molt simpàtiques. Va, què expliques?
Vinga, va, que avui recordàvem que avui fa 7 anys que moria David Bowie i parlàvem d'un astronauta, Chris Hadfield, que es va fer famós.
No el conec.
Doncs, senyor Marcelí, es va fer famós perquè va interpretar una cançó de Bowie a l'Estació Espacial Internacional. I us preguntàvem quina cançó i us donàvem 4 opcions. L'opció A era Life on Mars, l'opció B era Starman, l'opció C era Space Oddity i l'opció D era Ashes to Ashes. I la resposta correcta és la C, Space Oddity. Ground control to Major
Tom. Permeteu-me que el senyor Marcelí s'ha adormit, està fent un cop de cap.
La cara de fàstic si... que posa.
Home, Marcelí, és bonica aquesta cançó.
No, és que s'ha adormit entre la pausa de publicitat i l'inici de la cançó. Ara.
Aquí ja. Bé, doncs, desperti, que estàs sonant David Bowie. Doncs el Hadfield, que va ser un astronauta canadenc...
No, és que canadenc. Com una narcolepsia, s'ha tornat a dormir una altra vegada, sí, aquesta cançó.
És que està...
Però no se't sent, parada.
¿Qué ha pasado? Me han chupado la voz.
Ara.
Me han chupado la voz como una cabeza de gamba. Digo que mucho mejor la versión de los hermanos Calatrava, pero de toda la vida, ¿no l'habéis escuchado?
No.
Sí. No, és molt millor aquesta versió, que va fer abans de marxar. Aquest senyor va ser el primer canadenc en dirigir l'Estació Espacial Internacional.
Mira.
Aquests crits... Aquesta sí que s'ha despertat, eh?
Sí.
Mucho mejor.
si se atreve a consumar esta visión.
¿Podem fer comparació, Lujas?
Claro.
Abra la escotilla y salga.
Home,
mucho mejor lo
millors que la trama, sí. Millors que la trama. Si no te veu aquest bon vi,
deixes que la trama.
I tant.
Doncs el vídeo de l'astronauta...
Sí. Ara acabaràs la secció amb aquesta cançó, eh?
És molt xulo, us el recomano que el veieu. Té més de 50 milions de visualitzacions a YouTube i el va gravar quan estava a l'Estació Espacial Internacional i el va difondre quan va tornar el 13 de maig de 2013. O sigui, ara farà, d'aquí uns mesos, farà 10 anys.
Molt bé. Escolta, abans d'acabar, hem de fer una mica de sorteig.
Sí, una mica de sorteig. Avui hem rebut 718 mails.
Carai, 718. Molt bé. Ho veieu com quanta més estona hi ha més participació?
Sí, sí,
més
sí.
Estona que s'hagués esperat, més sí, participació. Sí.
No, perquè sempre haurem de llegir els mails a les 4.
Si no voleu que la gent participi, és el vostre problema.
No tens raó. És igual. 629 l'han encertat. Avui era molt fàcil, eh? 629. Per tant, un número de l'1 al 629. Míriam Díaz, bona tarda.
Bona tarda.
Ah, calla, que ja s'ho fan entre elles. Sí. Bona tarda, bona nit.
Bona nit, és massa bona nit. Clar,
quin programa, a veure, digue'm.
De l'1 al 629.
De l'1 al 629, va, premiarem els fidels i, per tant, un número baixet.
Vinga.
El 25.
25.
Oh, 25.
Doncs ja podeu començar a parlar perquè necessito una estoneta.
Demà sobre insulina. No, però avui hem de parlar de la capa d'ozó,
Sí, parlem de la capa d'ozó mentre la Marta busca... Perquè abans de...
Ja no hi ha forat, no?
S'està tancant,
Abans de saber el guanyador, la informació que tenim és la que ha publicat l'ONU sobre la capa d'ozó perquè sembla que la seva recuperació tindria com a mínim data que un grup d'experts apunta al 2040.
Sí,
tanta preocupació que vam tenir i ara
no,
què està passant?
No, perquè realment recordeu que als 80 doncs, es va detectar aquest enorme forat a la capa d'ozó de l'atmosfera, sobretot al Pol Sud, Austràlia, i fa 35 anys el protocol de Montreal doncs, va prohibir 96 substàncies químiques. La majoria es feien servir aerosol, refrigeració, no sé si us en recordeu, que es parlava molt dels clorofluorocarbonats.
Sí, senyor.
Sí, exacte, els TFCs. Doncs, hombre, pues si te acuerdas es que no tenías 25 años, porque estamos hablando de hace 35.
Porque lo estudiábamos en el cole.
Sí, en el cole tú que has estudiado. Bé, doncs...
Però què dius?
Home, la Bane...
Que suelto, no, que suelto, que innecessari, que gratuït.
Ara resultarà que la Bane és una experta en CFCs.
Atacar a l'educació de la Bane, que demostra cada tarda aquí sempre.
Bé, doncs la qüestió, la prohibició aquesta sembla que... Bueno, sí que va funcionar perquè s'està tancant el forat de la capa d'ozó. Es creu que es recuperarà el 2040, tot i que a l'Antàrtida encara s'haurà d'esperar una mica més, uns 40 anys des d'ara, però el que diuen els experts és que és una bona notícia i dona esperança que si la humanitat fa coses...
Claro, se acaba el canvi climàtic.
No, que no té res a veure una cosa amb l'altra, No té res a veure...
Que
no, que ara ja podem usar les llaves,
ja podem usar les
laca, gogo.
Porque yo estoy ya de no poder usar laca ni hidrocarburo, claro. De esos de hidrocarbonatado.
De los que estudiaste en el colegio,
eso,
hombre.
De los que estudié en el colegio, que ya me lo claro, sé. Y por eso yo soy la persona responsable y no usan la peluquería. Pues, nena, si me estáis escuchando la peluquería, ¡arriba esos tupés! ¡Arriba la ropa! ¡Arriba esos peinados!
Bé, no tenia a veure amb el canvi climàtic, però bé, és igual.
Bueno, que no era engegar aquella nevera que tinc antiga a casa, que és la que anava bé.
No,
aquella sí que refredava.
Pues enxúfela.
Perquè les d'hora no refreden.
Com freu.
No. La idea no és tornar a fer el forat, la idea és que no es torni, que es quedi tancat.
No, la idea és que aquella nena, la Greta Thurmes, torni a l'escola.
Com que ell no usa l'aca, li da igual.
A veure, això no té res a veure amb el canvi climàtic, ja deixem-ho estar.
A qui li ha tocat això?
Això li ha tocat a Montse Miret. Diu, bona tarda, la resposta de l'enigma d'avui és la C, Space Oddity. Bona entrada al túnel, família. Montserrat, Miret, Jové i la Sara Mar.
Bravo.
Cada tarda sense el seu mini pollastre, eh?
Si t'ha quedat un pollastre.
Què ha sigut, doncs?
Parecía ET.
Què?
Un petit gall.
Ha sigut
un petit gall, però no, aquí tinc el coll net, eh?
Arbós, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies, tenim una abraçada.
Pollastre no, un gall.
Amb la Míriam Díaz, que ja ens acompanya, començarem parlant de la donació de sang. Important crida a donar sang, això hem de fer de tant en quant, però pel fet de que sigui reiteratiu no vol dir que sigui menys important. Ara mateix Catalunya només té reserves per a 5 dies per culpa de les festes de Nadal i també per la grip.
Exacte, com ha fet la Bane ara amb les laques, no? Doncs també fem aquesta crida damunt aquestes donacions de sang.
No ha generat el mateix entusiasme, però bueno.
A veure, ho he fet a la meva manera.
Arriba esa pena! Arriba esa aguja! Venga, arriba la sangre! Que suba la sangre, venga. Venga, son vampiros. Venga, vampiro. Arriba. Arriba.
No sé si seria també la manera.
Bueno, a mi sí que
m'hi suena. No sé si s'havia fet mai una campanya així, però és el nostre granet de sorra.
Mira, des d'aquest divendres i durant tota la setmana es farà aquesta marató de donants de sang amb el repte d'arribar a les 10.000 donacions. El director assistencial del banc, Joan Ramon Grífols, explica a RAC1 que s'han de remuntar els números.
Els hospitals, la seva activitat no baixa. Sortim d'aquest període post festes de Nadal amb unes reserves no són baixes, però podrien ser molt millors, però hem de disposar de prou reserves per enfrontar ja uns mesos que ens venen d'una activitat plena a nivell dels hospitals.
I és que, atenció, jo no sabia
aquesta... Arriba el gener, bueno, sempre allò que diuen la cuesta d'enero, doncs també amb la sang, ara hem de fer una mica de, escolta'm, de donació, d'esforç.
Sí, jo una dada que no sabia és que cada dia es necessiten 1 miler de donacions per garantir l'activitat habitual als hospitals. Són moltes.
Moltes.
De fet, 3 de cada 10 transfusions de sang són per tractaments de càncer. És el cas, per exemple, de la Marta Guilard, que té 24 anys, que era donant abans de necessitar sang per un càncer de mama.
Jo animo a la gent que, a part de fer una comunicació, no, a xarxes i tal, faci un pas i doni sang. Necessitem, com a pacients oncològics, moltes vegades per poder reemprendre el nostre tractament i curar-nos, i que rega la vida, no sé, és com el millor amic invisible, no, que pots fer durant tot l'any, que mai saps en qui pots ajudar, però s'ajuda moltíssim.
Per tant, tothom en els hospitals principals, allà es podrà donar també una 60 de punts del país, i a buscar informació, doncs, a la web del Banc de Sang i Teixits, on trobareu tots els punts on es pot anar a donar sang aquesta setmana.
Ara ve la campanya bona, el que hem fet abans ha sigut una mica d'improvisació per escalfar l'ambient de la campanya de donació de sang. Sí. Ara ve la bona, perquè ens acompanya l'escriptora, poetessa i rapsoda Marta Giné. Marta Giné.
I Velasco.
Tinc entès que vostè s'ha ofert per ser present a diversos punts de donació de sang, també per animar la població a participar en aquesta marató i a conscienciar la gent que s'ha de donar sang, no? Com ho vol fer? Què hem de fer?
Via la vena com una autopista, ran, 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 una autopista, mira mis autopistas, nene, oh sí, baby, mira mis venas, por ahí ruge y rueda la sangre, oh sí, una road movie en mis venas, oh sí, baby, nene, chúpamela, toda, nene. Visca la donació de sang, visca la recepta de sang, i fetge amb ceba.
Visca. La recepta de sang i fetge amb ceba?
Sí, no has menjat mai.
Sí, però esclar, és clar, estem en una altra promoció ara.
Perdoni, fill, que teníeu, sí, a les 8, ah, molt bé, a les 8, i he fet 6 hores de dejú, com, sí, esmorzant, oh, no, 6 hores de dejú, sí, senyora. ¡Tiene los triglicéridos por las nubes! ¡Cerda! Visca la donació de sang i visca la recepta de sang fetge amb ceba de Catalunya.
Visca. Bueno, és una variable més agressiva, aquesta segona proposta, eh?
El pallasso Popi.
No, home, sí, el pallasso Popi.
Popi o Pipo? No era Pipo.
A vegades és Popi, a vegades és Pipo.
Pallasso Popi. Se encuentra con el sal de pallasso Pipo.
Ah.
Y dice, hola papi, hola Pipa, ¿qué haces? Mira, vengo yo de donar sangre.
Es un monólogo.
Sí, Pipa, sí, papi. Y al papi le dice, Pipa, ¿tú no donas sangre? No, señor. Yo me saco la sangre y me la pongo aquí en este tubito. Así que es esto el tubito, papi, le dice a Pipa. Después chupo la sangre de una Pipa y luego morcilla.
Visca la donació de sang.
I com a novetat, per acabar aquesta campanya de publicitat, ara el que farem és una poesia sonora, com els que feien una miqueta la Joana Brava, només amb sons, relacionada amb la donació de sang. Endavant.
Em fan tirar una punxadeta i ja està. Ja està. Visca la donació de sang i visca no sé, a Catalunya.
M'ha agradat la sonora. És que, bueno, saps què passa? Que porta a la imaginació. Cadascú des de casa, doncs, bueno, s'imagina, no?, una mica...
No hi entès mai quan has d'obrir la mà i quan l'has de tancar? Obrir la
no,
mà,
a veure, a veure, un moment. No. Quan et punxen, és amb la mà oberta, no?
Primer has de tancar la mà.
Primer has de tancar la mà perquè et trobin la vena.
Sí.
Quan te l'han trobat la vena...
Hi ha gent desmaiant-se en aquest moment. Hi ha gent que li fa una angúnia, no, això, entre aquestes veure, persones, la Xènia,
moment,
eh? Jo no
moment.
Especificaria
però
gaire.
Però si l'està ben asseguda, la Xènia. No. Ara, mira, ara no hi és. Ara arriba.
Xènia, marxa, perquè volen parlar de punxades, ara.
Escolta'm, però a veure un moment. No, és que ara no vull sortir d'aquest tema.
Mare
quan
meva.
Et punxen, tu tanques la mà.
Sí.
Perquè et trobin la vena.
Sí, per forçar
la vena.
La vena.
I quan te l'han punxat,
llavors,
tu obres
ja,
la mà.
Ja pot obrir.
Exacte, ja sí. Pot obrir i allò ja...
Ja tira.
Ja tira a fer provetes i provetes i provetes.
Surt com a peça.
No cal. No cal. Us dic que hi ha gent que li fa molta angúnia,
el problema
això,
és quan no troben la vena i quan se n'arremenen.
Ah, això sí que és un problema.
Uns blaus.
Oh!
Uns blaus que duguen dos mesos.
I quan t'han remenat bé, hem dit, sap què? Amb aquest braç m'està provant i no surt. Ara farem l'altre.
A mi el que em fa molt de mal és quan em posen la tirita. Jo, que sóc pelut, he de fer una estirada.
Una estirada de pèls.
Quin mal de l'estirada de pèls.
Doncs si t'haguessis de depilar... ni t'explico.
Bueno.
Aquella porquerieta ja et fa mal? Imagina't.
Ah, porquerieta, tu has vist el meu braç?
Porquerieta, què et penses que les...
No ets peludet.
Jo soc peludet, eh? Jo soc peludet.
Ets ros peludet.
Sí, però les dones també tenim pèl, eh? Vull dir,
a veure un moment.
A veure.
Sí, però tant pèl teniu com el que tinc al meu braç...
Hi ha dones molt peludes.
Los folículos son lo mismo. El número de folículos son lo mismo.
Però el pèl és més fi, potser, de la dona.
Home, jo tinc aquí un pèl, una quantitat de pèl al braç.
Mira, feu un drama d'una cosa, sí. Perdona, tu sí. Fas el drama d'una tirita i m'agradaria veure-us.
Fa un munt de mal.
Me sembla que una de cada mil... Me sembla que una de cada mil dones és barbuda. Una de cada mil.
Ara, aquesta dada...
Si no són una de cada mil, una de cada 10.000. Però hi ha una xifra...
No, com vola... Però...
Us dic una cosa, és que ens estan dient que per culpa d'aquest tema de les punxades han apagat la ràdio, eh?
Ja us, ha sigut us un moment, ha sigut un moment.
La mujer barbuda és un espectacle que jo sempre he trobat extraordinari.
Però com sap aquesta dada? Quina dada ha donat?
No, és que...
És que no recordo la xifra. No recordo la xifra. Una de cada mil o una de cada 10.000.
No, però no ho digui com per dir-ho, movent la mà així com no ve d'una. Sí. No s'inventi les xifres.
Però hi ha dones que surten barbudes. I amb un de dones...
Sí, i què passa?
Però mireu, mireu. Una
de cada
no sé quantes mujeres és barbuda.
La Maricruz, te la conoces, la Maricruz de barbuda, que viene a hacerse tratamiento a mi clínica, pero porque nadie lo sabe, que tienen una barba, la Maricruz, ¿cómo se llama?
Maricruz Pérez.
Esa, y que le tenemos que hacer unos tratamientos que aquellos pelos ya lleva años con nosotros haciéndose con la láser.
Bueno, ¿y cómo es el tratamiento?
Bueno, pues le ponemos una crema y luego un electrodo, luego la envolvemos con film de este transparente, con papel film, le dejamos dos canutillos en la nariz para que pueda respirar, y así está tres horas, más luego pues le pasamos la máquina láser.
Claro.
¿Y qué?
Pues le cuesta a ella, hijo, no sé qué tiene ahí, pero no hay manera.
Le
vuelve a salir.
Que no sea una mujer lobo.
No lo sé, pero...
L'han llogat per Mare Noel, no?
Hi ha dones que són papàs Noel, eh? T'ho dic, mamà Noel.
Però no hi ha cap problema, eh?
Jo no, jo ho trobo excel·lent.
Hi ha homes que no tenen barba.
I barbamex. Tota la vida he digut de barbamex.
Bueno, un acte de presentació de la Marató de Donants de Sang, on hi ha participat els alcaldes de les quatre capitals catalanes. Entre ells, Ada Colau, que avui ha reconegut que Xavier Trias és el seu màxim rival per les municipals de Barcelona.
Fixa't.
Perquè el Clapés no s'ha presentat encara.
Exacte.
Ah.
A veure, ho has reconegut en una entrevista a TV3?
Rossell...
Encara no ha dit res,
tampoc ho sabem bé.
Va dir després de festes,
doncs
veurem.
Mira, ja és després de festes.
Veurem. Doncs l'alcaldessa de Barcelona, que ha parlat a TV3, després de dinar ahir amb el candidat de Junts per Catalunya, Trias li va demanar a través del programa de la Gemma Nierga, de Ràdio 4, i l'alcaldessa i candidata dels Comuns doncs va acceptar. Segons Colau, escolta, em van dinar la mar de bé.
El que em va agradar del dinar, que és que a part del to cordial que efectivament vam tenir, i més que respectuós, diria cordial, però és que els dos havíem fet el mateix anàlisi, que és que més enllà de que efectivament som rivals, tenim grans diferències, i jo sempre dic, a mi no m'interessa polaritzar amb Xavier Trias, però el que sí que m'interessa és que hi hagi un debat de ciutat substantiu, on realment es contraposin models de ciutat diferents. Anem a contraposar models, cadascú que digui el que hagi de dir, pot haver-hi algun moment de tensió fins i tot, però sempre des del respecte cap a l'altre, respecte cap al que representa. Jo crec que això és bo, i la veritat que crec que el dinar en aquest sentit ens vam sorprendre els dos, que dins de les diferències teníem més coincidència de la que haguéssim pensat en aquest anàlisi.
Hem de guardar aquest document quan se les estiguin fumant fins al carnet d'identitat, ja el tornarem a posar. De moment, que no ha començat res, cordialitat.
Però li ha demanat perdó per tot el que va dir...
No se sap més això, si li ha demanat perdó o no.
Sí que es van filtrar les fotografies...
D'on tenia els estalvis, vol dir vostè, no?
I assegura que pels que han dit que si aquest dinar formava part d'una estratègia electoral ja de cara a les eleccions, ella diu que res de res.
El dinar, us asseguro, que es va fer amb molta més naturalitat i menys... No es va dissenyar en un laboratori, per entendre'ns. O sigui, va ser tan natural com que el Xavier Trias em va convidar a través d'un programa de televisió.
Sí, el de la Gemma Nierga.
Exacte, va dir que em volia convidar. Em van començar a preguntar que si jo acceptaria el dinar. Vaig dir, bueno, jo no tinc cap problema amb dinar amb el Xavier Trias, i directament vaig fer el més senzill, que és escriure-li un WhatsApp i dir-li, escolta'm, si vols, doncs quedem per dinar.
Va pagar ell, fixa't.
Quin restaurant era, se sap això?
Ai, sí, mira, l'ha dit el Basté aquest matí, no ho he apuntat.
I també és important saber si hi havia plantes de decoració, perquè...
Plantes?
Sí, si hi havia alguna planta.
Pels pogons,
pels micròfons. Aquelles coses que passen de la Camarga i tot allò, saps?
Gerros, no, amb flors?
Sí. Gerros. Bueno, ja ens ho miraràs, Míriam,
no pateixis,
era curiositat.
Sí, fins que van menjar també m'hauria fet gràcia.
Bueno, al versió RAC1 hem tingut accés en exclusiva, precisament parlant de micròfons, a un fragment de l'àudio del dinar entre Colau i Trias, on es pot comprovar que realment van començar a fer tot el possible per entendre's bé de cara al futur i tenir una campanya electoral ben tranquil·la. Endavant amb l'exclusiva.
Sí. Perdona. Gràcies. Bé, Xavier, perdona, que no sabia si proposar-te anar a dinar a un restaurant o a una llar d'avis, no? Perquè et trobessis com a casa. Per mi era important, no?, que et trobessis còmode, no?, en el teu ambient.
Sí, jo còmode estic, Jo et volia proposar que vinguessis amb la teva disfressa d'abella, bueno, si és que encara t'entra, perquè vés a saber... Perquè, bueno, aviat hauràs de protestar pel teu desnonament d'alcaldessa, no? Això està
doncs...
al cabre.
D'acord, doncs, aleshores... Això, eh? Sí, saps quina proposta et faig jo?
A veure, digues, estàs solto.
Pel teu bé, sempre estic mirant per tu.
Sí, pel meu bé.
Plantejava, no?, que la teva edat val més que no t'oblidis de portar bolquers a l'hora de fer mítings, no?, perquè a vegades s'allarga moltíssim, no?, i si tens una fuita, no?, doncs pot ser realment terrible, no?, per la teva, no sé, la teva imatge,
ja prenc nota. Això el que et proposo és que el pròxim cop que vulguis ser borde i arrogant amb una periodista, doncs si de cas ho fas amb algú de la teva edat i no amb un estudiant, A veure llavors qui fa plorar aquí, no? És un dia, No, això és cordial, ho amb tota cordialitat, amb bona entesa. No volia pas disfrutar.
Per cert, et proposo que per fer els sondejos electorals comences a comunicar-te amb els teus electors amb Ouija, no? Perquè la majoria són morts, no?
Jo això et proposo que facis el mateix. La majoria dels teus votants ja s'han estimat amb patinets elèctrics, s'han estimat amb bicicletes o els han atracat i els han apunyalat pel carrer, que és el que passa, és la moda en la teva ciutat que també governes, Què són les meves propostes,
Doncs et proposo que te les fotis pel cul.
Doncs d'acord, expert la flauta, cap problema.
Exacte, no? Sí.
Genial, no? Mira, mira, les teves propostes.
Mira, mira, què passa.
Cordialitat, cordialitat, com s'ha pogut comprovar. I malestar entre els conductors d'autobusos de Barcelona perquè els faran controls d'alcohol i drogues obligatoris.
Sí, això després que ahir es va saber que aquest mes de gener els hi començaran a fer proves voluntàries. Justament avui començava l'Ajuntament aquests controls.
Jo creia, perdoneu, que els obligatoris ja eren obligatoris des de fa temps. Resulta que un conductor o conductora d'autobús no era obligatori que passés... controls.
Segons els sindicats, el protocol només obliga a passar controls als treballadors del metro.
Ho dic per la quantitat de gent que porten i per la responsabilitat que comporta, no per res més, però vaja.
Home.
Doncs de moment era així. Bueno, ara aquest mes de gener...
No entenc el malestar.
Perquè diuen que no se'ls ha consultat, que va en contra del protocol i que no està, una mesura que no està justificada ni consensuada amb els treballadors. És el que diuen els sindicats. Bueno. Hem de dir que aquest mes de gener seran voluntàries, al febrer però ja s'hauran de passar sí o sí diàriament i de manera aleatòria. És a dir, no tens uns dies assignats, òbviament.
Quan et toqui. Està bé, està
doncs,
bé. Escolta, a favor de la seguretat.
Això. No? N'ha parlat el director de bus, de TMB, Jacobo Kalitovics.
Cuanto más transparentes seamos, más políticas establezcamos en prevenir, no en sancionar, porque para sancionar existe el régimen de sancionador en la empresa y desde hace años lo existe para todo este tipo de casos desde el punto de vista disciplinario. Creo que estamos dando un paso que es la prevención y yo creo que en todo ese aspecto no es un tema de imposición, sino sobre todo de prevenir, que es lo más importante, ¿no? Que nunca lleguen a suceder cosas, ¿no?
Escolta, que jo totalment d'acord amb els treballadors, que s'ha de respectar el dret dels treballadors, però, per una qüestió de seguretat, em sembla perfecte que tota la gent que tingui responsabilitat, no només gent que condueix un autobús, sinó que condueix un avió...
Un camión,
sí, el que sigui. Doncs tothom estigui al màxim de regulat. Per il·lustrar aquesta qüestió, amb un cas pràctic ens acompanya una amiga del programa, que és l'economista Sílvia Charro. Sílvia, bona tarda, buenas tardes.
Efectivamente, soy Sílvia Charro, la economista a tipo fijo.
A tipo fijo.
Bueno, yo cuando estudiaba trabajé conduciendo autobuses.
¿Ah, sí?
Sí.
O sea, abans de dedicarte a això...
Ah, exactamente. El bus, no. Nil Bus... ¿Te acuerdas, Simón?
Yo me acuerdo.
Ah, també tu, Simón, te'n recordes de l'època.
Perfectamente.
Tu conduies un Nil Bus...
Perdón, no
había nadie que pudiera seguir a tu autobús, querida Silvia, porque los radares te hacían fotos y las fotos salían movidas.
Sí, bueno, la verdad es que estoy completamente en contra de los controles que es que nacen los conductores de autobús. Cuando conducía autobuses siempre iba... Monster a tope para mejorar mi rendimiento.
Ah, era para mejorar.
Claro,
para
claro. Monster reflejos. Modificado convenientemente y funcionaba de narices, vamos. Y me hacía el trayecto Plaza Catalunya, casi de Fes, en 12 minutos.
¿Qué dios?
Con mi Monster y mis cositas le metía gas a fondo como la película Speed.
Plaza Catalunya, Castelldefels, 12 minutos.
Autovía, va.
Speed. Pero hay semáforos, semáforos aquí, en aquel trayecto.
Sí, bueno, y las rotondas las atravesaba, pero rectas. Me llevaba las estatuas esas que ponen tan feas por delante. Hacía un favor al paisajismo y toda la gente iba ahí tumbada. El suelo de autobús, bueno, era mucho mejor que una atracción de por aventura, ¿verdad?
Simón,
o un escape room.
Claro.
La gente venía expresamente por la adrenalina.
¿Y cómo seguías?
Bestial, ¿no?
¿Cómo seguías bestial? La raya de la carretera? Joder, que estás buenísima, cariño. Es verdad.
Mira, conmigo el bus nunca llegaba a retraso, vamos, todo lo contrario, porque yo iba a piñón.
Adelantado.
Iba a tipo fijo. Y todo gracias a Monster, a los aditivos para mejorar el rendimiento, fuera controles, viva la velocidad. Steve, a tope, a tipo fijo.
A tipo fijo.
Dame un beso.
Bueno, no m'estranya que els fessin fora. En aquest cas, la regulació va funcionar perfectament. I acabarem parlant de ser alt o baixet, perquè en l'apartat d'estudis del dia, avui sí. Protagonisme per les persones baixetes.
Un estudi que creiem que agradarà a Pere Aragonès, a Jordi Pujol, a Alaska,
Pues sí, la verdad que sí, porque los taconaros que tengo que llevar yo para poder ser un poquito normal.
Bueno, és alçada de...
És que no arriba a 1,60 m, fa 1,52 m, 1,53 m.
Mario, Mario és altíssim.
Alçada de gos assegut, que s'ha dit tota la vida.
De gos assegut.
Sí, hi ha gossos tan grans que quan s'asseuen tenen la mida d'una persona.
Doncs el New York Times explica que de mitjana les persones baixes viuen més.
Ah,
i que tenen menys incidència de càncer.
Ai, clar.
I no només això, van de dir que les persones de menys alçada mengen menys, no beuen tanta aigua i generen menys escombraries. Per tant, ser baixet també és una bona manera d'estalviar recursos. Els experts calculen que si fóssim un 10% més baixos del que som, només als Estats Units s'estalviarien 87 milions de tones de menjar a l'any.
Fixa't,
per no parlar, òbviament, dels bilions de litres d'aigua o els milions de tones d'escombraries que no generaríem. Una altra hipòtesi és que a mesura que els recursos naturals es van esgotant per culpa de l'augment de població a la Terra i l'escalfament global, doncs les persones baixes també són els més aptes per sobreviure. De fet, l'autora de l'article del New York Times, que es diu Mara Altman, i fa 1,52 m,
doncs la Míriam sempre se suma a l'humor d'aquesta hora,
assegura que emparellar-se amb persones més baixes significa salvar potencialment el planeta.
Sí, si tu vols buscar una parella, te la recomanen baixeta.
Sí, i per tant la clau que pot canviar els algoritmes de Tinder i la mítica frase de soc baixet i no lligo, és que els homes baixos són més propensos a tenir qualitats menys agressives, menys dominants i per tant a ser més intel·ligents.
Home, ei, nano, sóc el Jordi Lepe.
Home, Jordi!
És un plaer, nano, estar aquí amb vosaltres.
Carai, tu!
Ei, què tal?
On estàs actuant ara, que fa temps que no et veig?
Bueno, molta convenció empresa.
Fas empresa, eh?
Molt del tema del gol, molta història d'aquesta, de privat, privat.
Bueno, vine a fer un teatre aquí a Barcelona un dia, també.
Bueno, farem alguna cosa, farem alguna obreta, alguna cosa. Ara et dic una cosa.
Què?
Quan torni, jo espero que, ara que s'ha reconegut que la gent baixeta, doncs en aquest cas més necessària que mai, que es trenqui el tabú, nano. Que es trenqui el tabú de l'humor ja, que els humoristes puguem fer acudits sobre els nans baixets, sobre la gent baixeta en general, que no se'ns critiqui, nano, perquè és que avui en dia no es pot fotre humor
de res. No es pot dir res.
Jo vull a partir d'ara poder fer acudits tranquil·lament com aquest. Diu, oye, tu, diu, ¿sabes cuál es el colmo de un bajito? Que lo pare un policía y le diga, ¡eh, alto! Entenem, no, el tema, això és un humor. Que pare de dir, alto, amb un bajito, no? No? O, per exemple, un borratxo que entra en un bar, no? Un bar ple de nanos, se mira al camarero i li dice, camarero, que se te ha desmontado el futbolín. Claro, això ara mateix no ho pots fer perquè és políticament incorrecte, però, home, no.
Trobo de molt mal gust.
Escolta,
hija mía, que
poc... No, és que no, és
humor. Tampoc no podemos meter con los enanos.
S'ha de canviar l'algoritme de l'humor.
No, és que no fa gràcia.
S'ha de canviar l'algoritme de Tinder i l'algoritme de l'humor, nano. Com, per exemple, poder explicar que t'acudis sense problemes. Poder dir, escolta, sabeu per què els baixets tenen tan mala llet? Coi, perquè fins i tot l'herba els hi toca els ous, nano. Clar, vull dir. I per rematar l'espectacle, per fotre allò a dalt de tot l'espectacle, l'humor, nano, què millor que acabar jo fotent una bona imitació del baixet més il·lustre, Jordi Pujol, nano.
Com deia l'expresident de la Generalitat, escolteu una cosa, hem de treballar per fer una cosa, meva filla, i hem de fer la qüestió, i hem de treballar, i els pares heu de confiar molt amb els fills. Si jo arribo a saber, m'acabo l'hora. Però bueno, ja ho veurem, Que ja ho veurem, com deia la Marta Ferrusola, que la herba cresca per si sola,
Bueno, nano, la gent, escolta, fots aquests humors i la gent es pixa a riure, m'entén? Ara que s'ha demostrat que ser baixet és millor, nano, collons. Que visqui l'humor, tu, i et dic una cosa. L'humor, o l'estimes, o l'odies.
Gràcies, Jordi, que vagi bé. Justament sobre aquesta qüestió hem preguntat als nostres oients, Marta.
Sí, els hem preguntat quins problemes han tingut per la seva estatura, per ser massa alts o massa baixos.
Encara
està aquí.
El perruquer, i diu, li voy a cortar las patillas, y con qué ando, con los cojoncillos.
Ja estàs. Va, oients, ves per on. Diu, soc baix. Diu, fa molts anys, un entrenador de bàsquet em consolava assenyalant-me el front i dient-me l'alçada d'una persona es mesura aquí. El cervell.
Molt bé.
César Ramos diu, la meva mida és de 1,95 i no em va ajudar mai per jugar al futbol i per passar inadvertit a l'escola. Li deien el primo de Zumosol. Per cert, Vane s'ha queixat per el que li has dit avui a l'Adri. La Carmen Sebastià diu, de petita vaig ser de seguida la més alta de la classe i ara tinc debilitat pels homes petits. Diu, creu que té algun trauma no desllorigat latent. L'Àfrica Pallero.
Mira,
amb tres homes que superen el 1,80, que tenen la mania de posar les tasses i els gots a la prestatgeria més alta de la cuina i que l'obliguen a trepar perquè ella no és gaire alta.
L'Àfrica com li agrada trepar, com si fos una gatita con la uña.
El Top Watt diu al cinema de deixar les cames al vestíbul i recollir-les a la sortida perquè si no, no hi ha qui aguanti les 3 hores de batar en condicions.
No, el tema del cinema per als que tenim les cames llargues és horrorós. Sí, he d'anar preguntant cada vegada on és aquell passadís que separa les dues fileres de platea, perquè si no n'hi caps. I els avions, ja en parlarem un altre dia, també, perquè les cames per la finestra, no hi ha altra solució.
I els cotxes, perquè mira, la Basilisa Vilà diu, mira, malgrat fer 1,57 i reiterar que el pot petit i a la bona confitura, recentment mirant cotxes, he constatat que tots han crescut amb mesura, i jo no, tot un drama. Pota curta, seient al davant de tot i no arribar al pedal de l'embarregatge.
Doncs aquí teniu la pregunta penjada. Quins problemes heu tingut per la vostra alçada, per la vostra estatura? Miriam Díaz, gràcies.
A tu.
Parlarem ara d'una qüestió molt polèmica, senyor Marcelí, que li interessarà. Perquè els àrbitres, que no parlen mai, avui han parlat. Avui han parlat. En teoria estaven presentant una normativa sobre millorar la detecció del fora de joc, però s'han engrescat i han parlat de les mans, de quan és mans, quan no és mans, quan hi ha una falta, totes aquestes... Les targetes, que també n'hem vist unes quantes... I algunes valoracions estranyes que han patit alguns equips de futbol.
Saps el que més cabreix amb un àrbit? Que li toquen el pito.
Versió RAC 1.
Si ets creatiu, tecnològic i emprenedor, inscriu-te a la sessió informativa en línia de la Salle Campus Barcelona. Del dilluns 16 al dijous 19 de gener podràs informar-te dels graus en arquitectura, arts i animació, enginyeries, informàtica, business, filosofia i els nous graus en enginyeria de la salut i disseny i creació de productes interactius. Inscriu-te a salleurl.edu i consulta l'horari de cadascuna de les sessions. La Salle Universitat Ramon Llull. Be real, be you.
Comença l'any descobrint la suavitat del raïm merlot amb la nova selecció de vins de Gourmet La Vanguardia. Faisà 2021 de vins de taller, merlot 2016 de Mar Rodó i la clau de volta 2020 de Caves Hill. 6 vins negres valorats en 79 euros, ara per només 49. Compra'ls a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Aravin.
És ara o mai. Només fins al 15 de gener gaudeix dels descomptes finals de la Roca Village. Visita'ns de dilluns a diumenge fins a les 9 de la nit i descobreix els descomptes més irresistibles a les boutiques de les teves firmes preferides. Te'ls perdràs? T'esperem a la Roca Village per viure una experiència de shopping única amb els nostres descomptes finals.
Versió RAC 1 amb Marc Serra.
Quinze minuts mal comptats i a les 5 de la tarda al versió RAC1. A veure, ens hem queixat moltes vegades que els àrbitres no parlen. Ens hem queixat que si parléssim més potser hi haurien coses que s'entendrien millor. Doncs avui, David Solans, avui hem parlat.
Sí, hem parlat i la veritat, jo, hem fet una roda de premsa des de Riad, que és a l'Aràbia Saudita, la seu de la Supercopa d'Espanya. Recordem que juga, que comença demà. Juga demà al Madrid contra el València, el Betis-Barça dijous i la final diumenge, que no sabem l'hora. Per tant, han fet la roda de premsa als àrbitres des d'allà per explicar la implantació del fora de joc semiautomàtic que...
Cada vegada que hem posat una màquina pel mig, hi ha hagut un munt d'embolic...
Que està fet per perjudicar el Barça, com sempre.
I un munt de merders.
S'ha de dir que aquest fora de joc semiautomàtic ja es va utilitzar a la Champions i al Mundial, però que ara s'implementa la primera vegada, diguéssim, en una competició espanyola, que és la Supercopa, i han sortit a parlar, com tu deies, el president del Comitè Tècnic d'Àrbitres, Medina Cantalejo, i el director del projecte del VAR, Clos Gómez. Anem a pams. Què és aquest sistema de fora de joc semiautomàtic?
Què és i a qui perjudicarà?
Mira, és una... Sí, a tothom.
És la doble pregunta.
A tothom.
Això és el que hem presentat avui, no?
Perjudicarà, sí, sí.
El fora de joc semiautomàtic.
És una tecnologia basada en la intel·ligència artificial, que ara està molt de moda, on a través de 12 càmeres que hi ha a l'estadi capten 29 punts del cos dels jugadors que determinen si hi ha fora de joc o no. Emet un avís automàtic a la sala del VAR. I per què es diu semiautomàtic? Doncs perquè a la sala del VAR és l'equip arbitral qui ho corrobora i li comunica a l'àrbitre després, a l'àrbitre principal.
O sigui, hi ha 12 càmeres i 29 punts, però algú ha d'acabar de corroborar.
Clar, és a dir, no és automàtic, perquè si fos automàtic és, diguéssim, el sistema d'intel·ligència artificial detectaria el fora de joc i automàticament es xiularia el fora de joc. Doncs no, passa primer per la sala VAR. Llavors li envien a l'àrbitre,
bueno,
per l'orellera li diuen, escolta, més fora de joc.
Ara en parlarem, però podia ser automàtic.
No, perquè aleshores què? Si només hi ha una mica de braç, mig braç...
Ah, si juguem a la màquina, si juguem a la màquina.
Hi ha una mica de peu...
Si juguem a la màquina... Ara en parlarem. Aquest és el tema de debat, precisament. Perquè, per exemple, quan entra la pilota... Quan entra la pilota a la porteria... Hi ha una detecció automàtica,
sí, automàtica,
no?
Sí.
És a dir, però això se sap si ha entrat o no ha entrat.
Hi ha un filtre humà pel mig. Un avantatge extra que explicava el director del VAR, Clos Gómez, és que aquestes 12 càmeres s'afegeixen a les 25 que ja hi ha per la realització televisiva. Escoltem.
Estas 12 cámaras adicionales también se suman a las que ya proporciona la producción televisiva. Por lo tanto, además de poder utilizarlas a efectos de fuera de juego, las podemos utilizar para cualquier incidente no visto, ¿no?
És a dir, això servirà també per si hi ha més càmeres, més ulls, per si hi ha alguna agressió, alguna cosa que l'àrbitre no vegi.
Doncs en aquest moment és un plaer, com sempre, rebre l'exàrbitre Sergi Albert. Sergi, bona tarda.
Hola, Marc, bona tarda.
Què tal, Sergi? Com estàs? A veure, que aquí només hem començat i ja tenim un munt de dubtes. Automàtic, semiautomàtic, el fora de joc, com creus que hauria de ser? O no, aquest invent que han presentat avui no t'acaba de convèncer?
Bueno, aviam, és más de lo mismo. Jo tinc la sensació que és com una espècie de ministeri que cada vegada van posant més filtres, no? Ara posen un semiautomàtico, però continuen estant els mateixos que han de decidir si el semiautomàtico funciona o no funciona. Pues si ho han de decidir perquè no se'n fien del semiautomàtico, pues que no el posi. Això seria la primera reflexió, no?
Pues,
sí. Si allò diu que és fora de lloc, és fora de lloc. Jo no hi he entès, per exemple, al Mundial, que un fora de lloc es xiuli... 20 segons després, la gent corrent-se allà com em traient un pam de llenga perquè després digui, no, si no feia falta que corrés vostè, era fora de joc. Escolta, pues si és fora de joc, pues xiu-li-ho com ha de ser, és que fer-la córrer a la gent o fer-los moure pel final dir-li, no, si tenia vostè raó. Jo diria, aviam, per mi el problema del VAR és que el futbol, jo no sé qui decideix aquestes normes, com les fan, qui les fa, però n'hi ha un grapat d'àrbitres que pensem igual, que és a dir, a veure, si és molt senzill, el tennis què fan? Qui ho demana? L'àrbitre o el jugador?
El jugador.
El jugador. Mm. El bàsquet qui el demana? Els jugadors. Mm. O l'entrenador,
sí,
evidentment. A tots els esports ho demana. No, aquí no. Aquí resulta que si el que està al camp ja ha decidit que és penal, si no portes un certificat de defunció o alguna cosa per l'estil... el VAR no pot entrar. Si el VAR diu que ha vist algú i l'altre diu que no, és que aquí el que ha de decidir, el que ha de demanar justícia, és l'equip de futbol, són els jugadors de futbol. Per tant, ells han d'aixecar la mà i dir-li, míster, que revisin que aquest tio l'ha tocat amb la mà. Bueno, aquest seria el punt, per mi, primer, que s'hauria de reflexionar, que són, el VAR és un instrument per ajudar al futbol i que els àrbitres, per tant, si s'equivoquen, us puguin rectificar. Ja està, aquest seria el punt. Si aquest ja no s'aplica, doncs costa molt continuar dient, com ha dit avui, no sé si aquest company vostre que ha estat escoltant la verborrea del comitè, si quedarà... No sé si el podreu recuperar, eh? Perquè de veritat és que les han dit tan grosses que és que jo...
Ara la repassarem.
No puc entendre.
Ara la repassarem.
Sí. No us en surt, o sea, no us recuperareu, eh? Feu-lo en diversos programes, eh? Feu-lo tros a tros, perquè de veritat...
Però, és que... però escolta, el que estàs dient és molt interessant, només pel que ens deies d'inici, Sergi. És a dir, això es presenta, això amb qui s'ha consensuat? O sigui, qui n'han parlat de tot aquest tema?
Bueno, doncs algú que li han donat una plaça i li han dit, mira, tu fes algun invent i ja cobreixes el salari que t'estic pagant, i per tant... Pues aquest senyor pues, ha fet aquest invent. No sé qui és, ni m'interessa, ni simplement vull deixar constància que això no té ni cap ni ulls. És a dir, els que han de demanar les coses són els equips, són els jugadors, són l'entrenador. L'àrbitre és una persona com altres que fan un servei i que apliquen el que li diuen. Si una cosa pot ser automàtica, jo no sé per què ha de ser semiautomàtica. Però anar a la força de la qüestió, aviam. Això del futbol, només hi ha un equip que reconeix que és el futbol, que és el Betis. Real Betis Balompié. Es juga amb els peus. Per què necessiten no sé quants punts del braç, del colze, del cap, de l'orella, per dictaminar el fora de joc? Cony, fem-ho fàcil. Es juga amb els peus. Què és el fora de joc? El peu. I ja no tenim tantes referències. Amb una n'hi ha prou.
Per tant, que totes aquestes càmeres controlin el peu. No cal controlar 29 punts del cos dels jugadors.
Clar, és que a mi em sembla una tonteria, perquè clar, és que què volen que estiguin? Com està Quirots en allà els jugadors? Quan no fa un esport s'està movent. Per favor, mou els braços, les cames, el cap. Però és que és com si juguessin, perdó, que a mi jo sóc jugador d'escacs, però és com si moguessin les fitxes dels escacs, que clar, no es mouen més que quan tu el mous i sempre estan rectes. Però això no té tampoc cap sentit. Però clar, és que el futbol ja, a vegades, i que em perdonin els que no estiguin d'acord, és que ja penso que els que estan ficats aquí tenen poc sentit comú, molt poc sentit comú.
És molt interessant.
Tantes càmeres pel braç, que si el braç era el braç, i si és l'espatlla? A quants centímetres de l'espatlla es considera que és fora de joc?
Exacte.
I és que, i ja dic sobretot una cosa que han dit, el braç extendido, si da por la... extendido, pero le da por la espalda, aunque no lo vea, la circular dice que esa mano se ha de considerar. Y yo pregunto, ¿qui ha fet la circular? Ells? De què es queixen? Què diu la regla de joc? Diu, tocar el balón con la mano intencionadamente. Continua sent, diguin el que diguin ell, que quan em toca per l'esquena jo estic girat i no el veig venir, no és intencionat, per tant, no sé qui ha fet aquesta circular, però bueno, suposo que l'Aràbia no la va fer perquè aquí l'alcohol està prohibit. La devia fer en algun altre lloc. Perquè clar, és tot és un desgavell de dalt a baix, i els perjudicats, com sempre, són els àrbitres.
El Sergi ha gaudit, d'aquesta presentació, sí, d'aquesta roda de premsa.
Com que
no li perdonaré. Perdona, digue-li a l'Àfrica,
sí,
la vostra companya,
sí,
que mai m'envia un vídeo així, que m'estic... Mira, i he acabat de dir... Ara no he pogut dinar, i no és broma, acabo de dinar. És que no he pogut dinar.
Ja està més posat, el Sergi.
No, estàs encès. No,
doncs espera't, que només acabem de començar.
Veig que el Sergi ja ha començat a parlar de les mans, que sí, és una de les grans polèmiques. A més, curiós, perquè ell deia, és un esport que juga amb els peus. Doncs el que més s'ha parlat en aquesta roda de premsa és de les mans. Una de les grans polèmiques de les últimes jornades, doncs perquè s'han xiulat penals per mans dins l'àrea i que molta gent doncs ha considerat que eren potser molt rigorosos perquè eren accidentals o sense voluntarietat. Ara el Sergi Albert ens explicarà què diu el reglament exactament, però recordem primer l'emprenyada de Pacheta, entrenador del Valladolid, pel penal que li van xiular al seu equip contra el Madrid en la penúltima jornada de Liga.
¿Qué es que le dan la mano? ¿Coño, en San Mames también le dan la mano al otro? Es que estoy cansado, joder. ¿Qué piten todas? Y sabemos por dónde vamos. Estoy indignado. Yo estoy... Que es que le pongo la imagen del penalti en San Mamés. Y vemos la comparativa. Vemos la comparativa. Y a mí me la pitan y esta no. Entonces, ¿cómo no voy a estar indignado? Joder, es que hemos hecho un partido ante el Madrid.
És una polèmica que s'ha anat fent grossa perquè el president de la Lliga, Javier Tebas, hagués pogut posar aigua al vi, però no, ha posat llenya al foc. Ha posat cullerada a la polèmica de les mans, assegurant que la majoria no s'haurien de xiular, que ell no les xiularia, i dona la solució per evitar disparitat de criteris.
Yo creo que el problema hoy que hay del VAR es la desazón que hay con el tema de la interpretación de las manos. Es que eso es un dato objetivo, ¿no? A mí me preguntáis de las que de este fin de semana, y diría, pues oye, pues a lo mejor no hubiese pitado ni una. Pero luego creo que tenemos que buscar una norma que es interpretativa, que las manos que son como las que hemos visto a lo mejor el fin de semana, pues no son manos, ¿no? Si no, nos vamos a cargar una parte importante de la naturalidad del deportista, del futbolista, ¿no? Que ahora cuando entran dentro del área parecen muñecos, ¿no? Parecen los legos de mis hijos, ¿no? O mis nietos ahora, mejor dicho, ¿no? Ay, parecen robots, ¿no? Yo creo que tenemos que... Y eso, pues reduciendo el cuerpo arbitral de Herbar, creo que se reduciría mucho la polémica, no, nunca toda.
A veure, si el Sergi i Albert encara és viu, què opines? Perquè, clar, aquestes alçades de la competició, encara no sabem què són mans. Un diu una cosa, l'altre diu una altra. Ara, què dius tu?
Mira, Marc, jo no sé si la tens, però t'ho demano, i això és en sèrio, que llegeixis aquesta circular que explica el tema de les mans. I veuràs com, si vols, parlem... No durant el programa, em truques i parlem tranquil·lament, i segur que tu, per la redacció que està feta, tu interpretes una cosa i jo una altra.
Molt
està
bé.
Molt mal redactat, molt mal redactat. I, per tant, permet diverses valoracions i diverses interpretacions. I t'ho dic en sèrio, si no
l'entens... Però això com pot ser? És a dir, amb una competició que mou milions d'euros, espectadors, merders cada cap de setmana, com pot ser que a aquestes alçades no hi hagi una regulació clara sobre el tema de les mans i que cada cap de setmana tinguem un incident o un altre?
Bueno, jo sempre he pensat que, bueno, això és una fórmula... Primera, embolica que fa gros. Val? Per tant, mentre se'n parla, bé o malament, ja tenim el d'això, tenim audiència, tenim, vamos, es justifiquen tots els calés que van guanyar perquè clar, en parlem a totes hores. Val? I per tant, això interessa molt i no hi han les persones capacitades, i ho dic seriosament, no tots, alguns. O sigui, per exemple, avui del triumvirato que havia allà parlant, home, jo el senyor Clos Gómez me'l crec. Només per la cara de seriós que posava, i després ja, per acabar-ho d'adobar, que a mi el president dels àrbitres, i jo tenia el senyor Plaza Pedraz, José Plaza Pedraz, que manava bastant més que el senyor Medina Cantalejo, prohibís parlar, jo parlava, però com em pot prohibir parlar a mi aquest senyor? Però qui, on estem? A la Xina? A l'Afganistan? És que no pot ser que no pugui parlar jo.
I per què
una
creus?
Altra cosa és que no vulgui parlar.
Per què creus que no deixen parlar?
Pues precisament perquè cadascú ha interpretat una cosa diferent d'aquesta circular. Clar, no els deixen parlar, però hòstia, prendrem mal que no parlin.
O sigui, tu creus, perdona, que si al final dels partits es deixés parlar els àrbitres, el que passaria és que cadascú justificaria les coses d'una manera diferent.
Clar, perquè ningú es vol equivocar, Marc.
De fet, tenim el document, que és l'últim de tots, que és on Medina Cantalejo explica per què no deixaria parlar els àrbitres. De fet, pràcticament ve a dir que per sobre del seu cadàver, abans que els àrbitres puguin fer una roda de premsa després d'un partit. Escoltem-lo.
Que los árbitros salgan después de un partido a explicar, ya te digo, que salvo cambio o que me marche, no. No, porque sería someterlo a un juicio sumarísimo. ¿Sabes por qué? Porque si tenemos ya el VAR, que el compañero te está diciendo que no, y tal, lo más que te puedo explicar es mi visión y reiterar algo que estamos hablando continuamente. Y todo sería, es que es usted el cuarto penalti que se equivoca contra, estamos hablando del Barcelona, ¿verdad? Contra el Barcelona, y en el año 1914 ya se equivocó en el primero. Eso funciona así. Oye, permitirme al menos que en eso seamos ciertamente protectores con nuestros árbitros.
¿A tu et sembla una justificació seriosa?
No. Cap ni una, es que no. No es pot prohibir una persona a parlar. Una altra cosa és que ja dic, jo no parlaria, segurament, bueno, jo sí que parlava, però vull dir que entenc que molts no parlin. Igual que entenc, la primera cosa, i repeteixo, com es pot un fiar dels àrbitres quan resulta que Sergi Albert no pot pitar en el Barça, l'Espanyol, el Girona, no es pot pitar perquè és català. Me'n vaig a viure a Múrcia i ja els puc xiular, ja sóc neutral. Hòstia, si això és un criteri de neutralitat, que baixi Déu i que ho vegi.
Jo tinc la sensació...
Que per cert, en aquest cas que diu el Sergi Albert, jo sempre he pensat, a veure, una persona de Madrid pot xiular un partit del Barça perquè no és, diguéssim, no està vivint a Catalunya, però vaja, si tots entenem la rivalitat esportiva, sabem que una persona de Madrid, si és del Madrid, doncs no voldrà que guanyi el Barça. Jo sempre he pensat això. Vull dir que en aquest sentit el criteri és una mica...
Jo el criteri... Tu has de seleccionar les persones que siguin neutrals. Al bàsquet... Hi ha madrilenys, catalans, andalusos que piten els equips de casa. Una altra cosa és que si em diessin a mi tu pitaries, voldries pitar a l'Espanyol, al Girona o al Barça visquent a Barcelona, hòstia, possiblement diria que no, perquè com tingui un penal d'aquells conflictius m'he d'amagar sota les pedres. Possiblement diria que no, però coi, deixa'm triar, deixa'm seleccionar, que és que ens porten com un nen de 2 anys, ens porten a la guarderia, nen, entra aquí, vinga, no et facis ni caca ni pipi, procura... demana-li a la professora que quan tinguis caca o pipi, vale? Llavors, quan ella, molt bé, nen, s'ha portat molt bé, vinga, nen, vinga, torna a l'escola. Per favor, que són gent ja, cony, que dic jo que saben vestir per si mateixos. Bueno, jo, particularment, jo passaria per sobre del cadàver del senyor Luis Medina Cantalejo després d'avui sentir-lo. Però, és que ell no recorda la seva època d'àrbitre? El que passa que és un àrbitre d'aquells que jo li dic, Don Ángel, sí senyor, que era... unes tires còmiques que sortien al segle passat, que era un senyor que tota la tira sempre anava dient sí senyor, sí senyor, sí senyor, sí senyor. Aquest és un d'aquests. Clar, ha de dir sí senyor, això ho entenc també, perquè al final de mes s'ha de cobrar.
Més coses. Mira, passem al capítol ara, després de les mans, targetes vermelles.
Ara.
Una altra polèmica és aquesta, les expulsions, diguéssim. Que si hi ha massa expulsions, recordem que el Barça, per exemple, porta 3 partits seguits amb expulsats. Lewandowski abans de l'aturada, abans del Mundial, a Pamplona, Jordi Alba al derbi i Ferran Torres contra l'Atlètic de Madrid. Això ha passat un cop a la història, 3 expulsions seguides del Barça, va ser l'any 99. I després jo estava mirant una mica dades i, per exemple, clar, és qüestió de dividir, de sumar i dividir això. A la Lliga Espanyola, un expulsat de mitjana en aquesta temporada cada 2 partits. Val? Jo crec que és una cada 2 partits és bastant. Premier League, un expulsat cada 12 partits i mig. Clar, la diferència és abismal.